Bé, si us sembla bé, i ara que estem gairebé en família, que la joventut se n'ha anat. No, deia que som gairebé en família, que la joventut ha marxat. No sé què és divendres a la tarda on... Gairebé tota la joventut. Abans de passar a la celebració més festiva que farem amb les fotos, amb la música, amb la copa de vi que tenim preparat, doncs fem aquest final dels grups de treball que hi ha hagut, doncs que els relators, la Rosana, en Marc, la Natàlia i la Txell, us explicaran res breument el contingut de una mica algunes aportacions que hi ha hagut en cadascun dels grups, sabent que hi ha hagut la voluntat de gravar totes les sessions i que hi ha la voluntat també de fer una publicació de tota la jornada. Pensàvem des de la comissió que era un tema importantíssim, doncs ja que no escrivim, com a mínim, deixem alguna cosa escrita. Exacte. Llavors doncs, hi haurà totes les aportacions dels grups i també, lògicament, de les sessions al matí. En tot cas, comencem amb les sessions. Hi ha hagut un grup que finalment no hi ha hagut, a part dels ponents, no hi ha hagut cap altra persona que hagi anat a participar-hi. Sí que de les persones que estaven apuntades, llavors ha volgut dir que només n'hi haurà quatre. El grup que ha fallat ha sigut el de discapacitats, que acaba d'arribar. Ja us ho he explicat. Començarà la Rosana.
Hola. Bé, jo he estat de relatora en el taller d'infants i joves. De ponents teníem la Marta Puig, amb en Joan Valls. Ai, perdó. Perdona, Lídia. La Lídia Puig. Bueno. La Lídia ens ha fet més un repàs des de la seva visió de residencial i en Joan s'ha centrat més en medi obert. Vale? No hem tingut cap guió i hem anat fent així sobre la marxa, ha estat un debat molt interessant, s'han fet moltes aportacions. Llavors jo destacaré les idees que més s'han anat repetint. Una és, ja s'ha dit aquest matí, no? La sensació que es té dels educadors, que s'ha avançat molt en el tema de la gestió de la documentació, però que s'ha passat massa a l'altre extrem. No? Aquest matí també sortia, no? I que els educadors no viuen bé ser gestors més que educadors, que s'estan perdent espais d'intervenció. I que en aquest sentit cal fer un treball més d'introspecció, més personal, d'autoconeixement, observació personal per després poder anar més de la mà de la persona que s'està atenent. També ha sorgit la idea de que sembla que hi ha un cert interès de l'administració per incorporar la mirada de l'infant en general, però que a la pràctica doncs, no s'acompanya amb polítiques reals d'atenció. L'administració continua sent molt rígida i cal continuar pensant en com fer les coses d'una manera diferent. Què més? Ha sortit molt, i això s'ha repetit diverses vegades, no? De que s'ha de fer un canvi de la mirada, no? De l'enfocament dels drets, no? Que seguim pensant en els infants i en els joves com a objectes de protecció i no com a subjectes de drets. No? I això bueno, pues fa que l'atenció sigui molt diferent. La visió, bueno, en Joan apuntava que la visió de l'educador de medi obert és diferent de la de centres, no? Que els educadors de primària, bueno, que és diferent, no? La primària dels centres oberts, no? I que els educadors de primària tenen la sensació, me corregeixes, Joan, sí, que han perdut el gruix educatiu perquè han de fer altres coses, no? I que en canvi els altres sí que l'han mantingut, però sí que és cert que amb moltes dificultats. Una idea que ha sortit molt és que no està assumit el discurs de el tema de la prevenció i que les polítiques continuen prioritzant sempre les emergències i no es treballa gens en la prevenció. i que si no hi ha prevenció hi ha moltes més dificultats. Creiem, bueno, ha sortit així en general, que és on s'haurien de destinar realment els recursos és en la prevenció, i que en aquest sentit hi ha la sensació de que s'ha fet un pas enrere. Bueno, hi ha hagut un moment que hem estat molt pessimistes, inclús de posar-nos a plorar gairebé, no? Però bueno, hi ha certes contradiccions, no? De que s'avança molt en programes però que continua havent un buit, no? I la sensació de que se fan moltes hores de coordinació però que no se solucionen els problemes, no? Que no s'avança. Llavors hem intentat al final, doncs, de pensar en alguns reptes i propostes per al futur, no? Que hauria de canviar. Així, a nivell genèric, no? Que el model d'intervenció social ha de posar la persona en el centre, no? En el centre de tot. I que els infants i els adolescents han de reconèixer com a subjectes socials i amb drets. Tenim un model d'infància que encara va amb la mirada del vulnerable, no? I de la protecció, i bueno, que això hauria de canviar i de ser d'una mirada universal. Treballar en la prevenció i fer-la de veritat. Que els projectes siguin més elaborats des de baix i que no ens vinguin imposats tant de dalt, no? Innovacions i tal, però bueno, que se treballi més des dels professionals que estan més en l'atenció. Invertir més en la prevenció, treballar amb les famílies i els centres. Aquí ha sortit la idea, bueno, que força compartíem, no? D'incorporar educadors als centres educatius com a principal manera de treballar la prevenció. I bueno, a nivell d'educadors, ja ha sortit la idea també abans de que fer un treball més d'introspecció personal, autoconeixement. I per últim, una última idea, demanar a les institucions, que això ho hem dit al final, no? Que facin recerca i que portin a terme els resultats. I ja està. Això serien les conclusions. Merci. Quan he parlat? M'he passat?
Bona tarda. Bé, jo estava juntament amb en Ramon, en Pere, la Roser i l'Eulàlia, em penso que era... Elvira, perdó. El grup de serveis socials. Semblarà que ens haguem copiat una mica perquè moltes de les coses que han sortit aquí són les que hem parlat nosaltres també. Potser hem començat, com que tampoc hem seguit un guió, érem poca gent, ha sigut més una tertúlia que no un grup de treball, però bueno, que n'hem extret unes conclusions. Hem començat a parlar del reconeixement, que se n'havia parlat aquí al dematí, i hem bueno, valorat que sí que hi ha un augment de reconeixement tant acadèmic com contractual, no? Que fa això 20-30 anys els sous d'un educador eren molt més baixos i no hi havia un reconeixement acadèmic, no? No hi havia la formació. Però en canvi ha disminuït el reconeixement social i el nostre espai d'actuació. Alhora ha sortit una reflexió que sembla molt interessant, que parlava d'un espai nou que no s'està utilitzant gens a l'hora de treballar, sobretot amb adolescents. Perdó. Doncs un espai de treball que és el... Podria anar massa. Que és l'espai virtual i les noves tecnologies on ara es mou bueno, tota la xarxa de joves actualment, no? I a les administracions normalment tenim les xarxes socials capades. No pots entrar a un Facebook, no pots entrar a un Twitter i això fa que no puguis estar al cas del que passa en aquest nou món. Una altra de reflexions ha sigut que la porta d'entrada de serveis socials, ara ja ha encarat més a lo que és serveis socials, és cada cop més estreta i més complicada, no? Més complicat d'accedir, més complicat de demanar hores, i això és degut a la manca de recursos, bàsicament. Manca de prevenció que ve derivada de la manca de recursos i manca de treball comunitari. Una altra de les coses que ha sortit és que la majoria de demandes són demandes econòmiques, a l'hora de quan l'usuari s'adreça a serveis socials. També s'ha deixat de prioritzar la persona, que com vosaltres heu comentat, la persona és l'objectiu de l'educació, de l'educador social i de la intervenció, i que s'ha burocratitzat totalment la feina de l'educador social. Aquí hem tocat també, perquè durant el... Bueno, ja que era un... no? Com una mena de cronograma de l'evolució de l'educació social o de la nostra feina. Un factor que ha influït molt ha sigut la migració, que sobretot l'any 2000, no? Als voltants del 2000, va crear un canvi general a la manera de fer, i la crisi que s'hi va ajuntar més tard. L'augment de la migració no ha vingut acompanyada d'uns recursos adequats per a aquesta migració, tot i que hi ha programes com els que desenvolupem a la Fundació, no? D'acollida, no ha sabut donar resposta a aquesta gran quantitat de població. I la crisi ha portat un augment d'usuaris que no eren un perfil on habitualment es movien aquesta gent, no? Gent nova que no havia anat mai a serveis socials, amb els problemes que això comporta per l'usuari i per el professional. Respecte al futur, no hem sigut gaire tampoc esperançadors, no sé, estàvem també una mica... Érem tots, he de dir que la mitjana d'edat superava els 45 anys dels que érem allà. Per tant, em portava una motxilla darrere ja una mica important i tampoc som molt catastrofistes. Una cosa que hem de fer envers el futur és recuperar l'espai d'intervenció perdut, moviments veïnals, socials, tornar a conèixer el medi, que és una cosa que s'ha perdut, i els barris. I aquí sí que hi ha hagut una petita crítica a la gent jove, no n'hi ha gaire. Aquí és la manca d'implicació i el que es deia abans, no? Que hi havia d'haver una vocació, i la majoria de gent jove el que vol és una feina amb un horari fixe, una bona remuneració econòmica, i esperem que no tots siguin així. Reformular polítiques de protecció a la infància, molta formació multidisciplinar d'educadors, supervisió, la formació que vagi lligada als canvis socials i un augment de... això sí que també un augment que hi ha hagut un augment important de casos de salut mental i manca de recursos per atendre'ls. I això també va lligat una mica a la formació que haurien de rebre els educadors amb això, amb salut mental. I això és tot.
Gràcies, Marc.
Sí, estàs bé? Vale. Nosaltres érem el grup de treball comunitari i érem més o menys dos persones que estan ara a l'educació social primària, dos que estan fent més feines comunitàries, dos més de l'àmbit de docència i un d'administració, tot i que un partit de les experiències que teníem, sobretot en quant al treball comunitari, cadascú i a partir d'aquí han anat sortint les idees, reptes i una mica el que hem anat compartint, però perquè tingueu una idea una mica del grup. Llavors, han sortit idees en quant al treball comunitari, des de què és i una mica a partir de quin era l'origen i com s'ha anat desenvolupant aquests anys. Per exemple, idees que han sortit, que és una metodologia fonamental del treballador o de l'educador social, una estratègia per treballar amb l'individu com a ésser social. Una crítica que es feia és que sempre es veu com un projecte innovador i no de desenvolupament, quan és una cosa que ja fa anys, no?, que es treballa. Ens dona estratègies per treballar-ho tot en un continu procés, no?, de fer prevenció i intervenció. En quant a això també ha sortit la idea de que a vegades es crida a la persona que fa el treball comunitari per apagar un foc o fer en una intervenció d'urgència d'un conflicte i que sobretot fem aquest treball preventiu i intervenció alhora, però no per estar en el moment àlgid del conflicte, no? Que ja hi ha altres serveis que són els d'urgència, que són els que haurien de respondre. També s'ha parlat que és una qüestió sobretot de voluntat política, per això que es troba molts serveis o professionals, de voler fer-ho però no tenir el temps per poder-s'hi dedicar perquè cada vegada la feina de gestió burocràtica ens ocupa més espai, i que també hi ha una altra part que és del professional que ho ha de veure com una forma de veure la realitat i de voler posar-s'hi fent la seva tasca també des d'aquesta visió més àmplia del treball comunitari. Llavors és un procés, s'ha de perdre temps per guanyar-ho, no? És una qüestió de temps també, que a vegades costa això de que es visualitzi d'aquesta manera des dels equips coordinadors o des de la pròpia administració, i que també està a casa nostra fer visibles aquests processos, no? Perquè es vegi una mica el seu sentit. Que en les experiències que teníem s'inicia normalment el treball comunitari a partir d'un conflicte, això ens dona una oportunitat de fer un treball, però que també això hem de canviar una mica la perspectiva de que sobretot és un treball preventiu. I bueno, he sentit coses com que el que aprens estant a una plaça o fent aquest treball més de carrer és molt més que el que aprens a la carrera, i aquí també s'ha parlat de que a vegades a la carrera d'educació social, en aquest cas, segurament treball social també o d'altres, no hi ha gaire opció en quant a assignatures de treball comunitari, o a vegades es donen optatives, però o no hi ha suficients alumnes que s'interessen, o bé, bueno, s'acaba fent, però que és més, no, com una petita part i no té la importància o la consistència que podria tenir, no? Bueno, que serveis socials al final s'hauria de veure com un servei a la societat. S'ha parlat de la figura professional en quant a que un dels reptes, no, es parlava de s'hauria d'equilibrar una mica el que és l'educador social de primària amb el tècnic comunitari, o bé que en un equip els mateixos educadors socials o treballadors socials hi hagués aquest temps i aquest espai per fer aquesta part de treball comunitari d'una manera real i efectiva, no? Que es pogués portar a terme i desenvolupar projectes en aquest sentit. Es parla de que sobretot és ampliar la mirada, establir relacions, connectar persones, potenciar els recursos de la comunitat, fer que els altres facin, i que en un moment donat, doncs, un dels reptes també és que el treballador comunitari o la part comunitària que fa aquest professional pugui anar desapareixent en prou de que les persones acabin desenvolupant els projectes per si mateixes. Llavors, també hi ha una feina de traspassar l'essència dels problemes que ens trobem com a professionals on pertoqui. Bueno, i una mica també una altra idea que ha sorgit és que una mala gestió comunitària pot tenir un molt mal pronòstic per la mirada complexa que té el treball comunitari, per l'efecte multiplicador, no? A vegades aquests encàrrecs de poques hores, de bolets d'aquí i d'allà, que a vegades, doncs, sembla que puguin fer o més mal que bé o al final no fer la tasca que hauríem de fer, no? I bueno, sí que s'ha dit que sembla que hem passat d'estar al carrer a no sortir del despatx, en quant una mica a la història de la carrera d'educació social, i que ara sembla que s'està tornant a parlar del treball de carrer i més d'aquesta tasca comunitària de l'educador social, no? I això, l'últim, hi ha com una mica d'esperança, no? Esperem que cada vegada, doncs, es pugui valorar més. I bueno, més o menys, segur que em deixo coses, però estaria per aquí.
No sé si... Sí, no? Bueno, nosaltres estàvem amb el grup de treball de salut mental. Érem un grup reduït, heterogeni, però reduït, no? I llavors s'han afegit amb nosaltres a les companyes del grup de discapacitat intel·lectual, que com que el seu grup no s'ha pogut fer, s'han incorporat. Llavors, bueno, la dinàmica del grup de salut mental també ha anat variant, però això també ens ha portat no? Idees enriquidores que també compartirem. Hem començat parlant això del salut mental i la Montse ha fet servir una frase d'Antoni Julià que la volíem compartir amb vosaltres, no? Que diu que Antoni deia que la salut mental està en el cor de l'educació social, no? En el sentit que la salut mental al final és pertinença de tots, no? I que tots els que treballem amb persones també estem a prop, no? de la salut mental. Llavors també ens ha fet una mica la perspectiva històrica i ha quedat palès el canvi de paradigma, no? Des de, en un moment en què es posava el focus en el que era la malaltia, ha passat a posar el focus o l'accent en la persona, en les capacitats, les possibilitats. I aquest canvi de paradigma també va fer, no?, que es comencessin a obrir totes les institucions que estaven tan tancades. Bé, ens n'ha parlat l'Alfons també aquest matí, no? Ho hem anat sentint durant tot el dia. I bueno, que aquesta obertura ha sigut progressiva i que s'ha passat del model assistencial i de custòdia en institucions, no?, amb tractes molt durs, molt denigrants, a una rehabilitació psicosocial i on estic totalment en compte que la persona ha de viure a la societat, no? I clar, l'enfocament és totalment diferent. Jo. Llavors, en aquest entorn, és quan realment es pot començar a parlar de la tasca de l'educador social, no? Més en allò comunitari. No tant quan estàvem parlant d'institucions, bueno, no? Com deien abans, doncs el manicomi o no? el centre psiquiàtric de Salt. Llavors, també s'ha fet reflexió sobre el fet que aquí a casa nostra, no? L'àmbit de salut mental ha estat gestionat sempre des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit sanitari, no? I en altres comunitats, per exemple, no és així, no? Ens explicaven que hi ha altres comunitats que ha estat gestionat des d'un inici des dels serveis socials i que això també canvia molt l'enfocament i els professionals que hi poden haver-hi dins d'aquests espais. Que precisament, no? Ella ens posava l'exemple de la salut mental, de la xarxa de salut mental de l'Institut d'Assistència Sanitària. A la Garrotxa només hi ha dos educadors, no? En tot l'espai, en tota la província de Girona. La xarxa, però de tota? De la província de Girona. Vale. Sí? Bueno, doncs a la xarxa de salut mental en tota la província de Girona hi ha dos educadors socials, no? Vull dir, ja també és significatiu. I aquí també venia una mica la idea de que realment hi ha poc o nul reconeixement a la figura de l'educador social, però sí que és veritat que ella també reconeixia que hi havia com un espai del deixar fer i del reconeixement dels companys que sí que li permet amb ella i amb altres companys com ella, no?, estar en els centres de dia i poder desenvolupar aquestes tasques d'educador social, encara que en el seu contracte laboral continuï posant, doncs, auxiliar sanitari o auxiliar de psiquiatria, bueno, el que sigui, no? Llavors, bueno, el nostre grup, de fet, ha sigut una visió bastant més esperançadora, perquè, és clar, partíem, no?, d'uns antecedents tan durs que del que hi havia, el que hi ha ara i el que es preveu, doncs, bueno, es veu amb esperança, no?, de dir, bueno, doncs sí que hi ha més obertures, sí que hi ha aquesta voluntat de visibilitzar, de normalitzar, d'integrar, també com a realitat i com a repte. Què més ha sortit? També, bueno, sobretot això, no? El tenir en compte aquest canvi de paradigma que deien abans, en reconèixer les persones, o sigui, reconèixer l'altre, reconeixes en l'altre i des d'aquest respecte empoderar i donar la capacitat i fixar-se en això, en les capacitats i les possibilitats, no en les discapacitats o en els trastorns o en els símptomes o en les altres coses. Llavors també ha sortit, bueno, la idea de dir, bueno, potser sí que hauríem d'entrar en l'entorn sanitari, un altre potser apuntava, dic, bueno, igual el sistema sanitari podria ser un aliat també de l'àmbit social. Bueno, no hem tret cap conclusió, només que han sortit com a reflexions. També un parell de frases, no?, que deia en Pep, la normalitat normalitza, no?, i és cert, la normalitat normalitza, i bueno, també en relació al canvi de paradigma, una altra manera de dir-ho era la bogeria no és educable, però el boig sí, no? És el mateix, el del canvi de paradigma des d'una altra frase. Llavors, en aquest moment han vingut les companyes del grup de discapacitat intel·lectual i bueno, el discurs ha sigut, potser ja no tan centrat en salut mental, però ha sigut molt enriquidor, jo crec que per tots ha sigut molt enriquidor veure que al final estàvem parlant, ostres, que l'educador social al final acabem fent el mateix. L'educador acaba, l'objectiu és acompanyar, no?, des del respecte i empoderar. I això ens en donàvem compte que era en tots els àmbits, no? Perquè dèiem, ostres, si un educador pot treballar en un centre residencial d'acció educativa, si pot treballar amb salut mental, si pot treballar amb dones, amb infants, amb joves, què fa que l'educador sigui educador, no?, al final, perquè què té, no? I hem arribat a aquesta conclusió que era, doncs això, acompanyar l'altre, no?, a poder ser qui ha de ser i des del respecte i empoderar, no?, el dèiem. Bueno, jo crec que això resumeix bastant això i la necessitat d'integrar. Com a reptes o com a realitat o com a ganes de que es continuï tirant endavant cap a aquest camí, dèiem, bueno, la importància de que els educadors socials continuem treballant amb nosaltres mateixos per conèixer també les nostres capacitats, els nostres límits i dotar-nos d'eines, no? Perquè al final nosaltres som l'eina de treball, també ho hem dit aquí durant tota la jornada. Per tant, és molt important conèixer-nos a l'hora de treballar amb els altres. La importància del llenguatge, de tenir cura del llenguatge. I també entre nosaltres ens hem donat compte que moltes vegades, bueno, l'educador treballa en el conflicte i treballa també amb prejudicis, estereotips, perquè llavors els companys que venien del PLAC, bueno, del treball comunitari a Lloret de Mar, deia, ostres, és que hi ha moltes coses que esteu dient de salut mental o de discapacitat intel·lectual que a mi em ressonen quan estem parlant de trencar estereotips amb persones immigrades, amb persones no sé què. I al final pues, dèiem, clar, és que és això, no? És això, treballem en el conflicte, treballem per intentar canviar i participar. I de tenir molta cura del llenguatge i dels estereotips que tenim també nosaltres com a educadors, no? I de prendre en consciència. Llavors, de les pors que podem tenir, també tenir com a educadors, poder-les acollir, la necessitat de la supervisió i de la formació permanent, i que també ha sortit moltes vegades, no? Que la carrera ens dona el títol, però que l'aprenentatge el fem després, no? És com dèiem, bueno, quan et treus el carnet de conduir, saps conduir, bueno, surts a la carretera, no? I com més quilòmetres, doncs, bueno, més segur, no? Més segur et vas sentint. Ah, i també una altra cosa molt interessant que ha sortit és que dèiem, clar, és que les eines que prens en un lloc potser no et serveixen en un altre. I dèiem, ostres, en veritat sí, les eines aquestes que et toquen a dins, que fan que tu modifiquis com a persona, que prenguis més consciència de com ets, de com treballes, de com funciones, això t'ho emportes amb tu i et serveix en qualsevol àmbit. Sí que llavors hi haurà les peculiaritats de cada àmbit de treball, però el que tu t'emportes de cada experiència, això ens ho emportem a tot arreu on treballem, no? I bueno, jo crec que ja està, no sé si m'he deixat alguna cosa perquè ha sigut molt dispers, hem parlat molt, però jo crec que seria això.
No sé si algú de vosaltres vol dir alguna cosa més, si teniu ganes d'intervenir. Doncs anem per tancar ja, no? Aquesta part.
I...
Sí, el vinillo. Doncs, la veritat és que ja fa més d'un any la Fundació doncs, es vam plantejar doncs, de fer aquestes jornades i al cap de poc vam plantejar-ho a la facultat, com us deia, a la primera hora del matí, i bueno, ha sigut una jornada en la qual doncs, l'esperàvem molt, l'esperàvem des de feia molt de temps. En el transcurs d'anar-lo muntant s'ha implicat molta gent, i penso que a hores d'ara ha sortit una jornada molt rodona, que ha servit per trobar-nos molt, per parlar, per dialogar. Em sembla que ens ho hem passat bé, que és una de les coses que diem que és important en aquesta vida, i que n'hem après també. I hem après moltes coses, i fins i tot coses que més o menys sabíem, doncs n'hem acabat aprenent més. Des de la conferència de l'Alfons fins a les taules rodones aquest matí, i em sembla que a les grups de les tardes també. O sigui que penso que ha sigut una jornada rodona i ho acabarem sent amb el vinillo, diguéssim, i amb les fotografies. Us vull agrair a tots doncs, la vostra participació. Sabem que en totes les aportacions el que volem, el que us deia abans, és de fer un document, de fer una publicació i lògicament, de fer-lo arribar a la universitat, i nosaltres doncs, ho farem arribar com més institucions i quan més persones millor. Lògicament la Fundació i la Universitat ho tindrem, però penso que ho haurem de fer arribar també a la Generalitat, en molts ajuntaments, en el Col·legi d'Educadors, etc. Doncs dit això, doncs anirem a la sala 270, que està al segon pis, i en el qual doncs, acabarem de fer... Al segon pis, ara estem al -2. I enhorabona a tothom.